TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 17 de juny, en què l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a declarar a l'Audiència Nacional. És la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat i ho fa en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra. Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga. Per això el jutge José Luis Calama ha reservat 2 dies, avui i demà, per fer aquest interrogatori. És una declaració en la qual, finalment, també es tractarà l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina i que s'han valorat en 1.300.000 euros. La compareixença està prevista per d'aquí una hora a les 9. Tot d'una en parlarem abans, però repassam els titulars del dia. Més de 1.000 d'educadores de les escoletes de 0 a 3 anys es manifesten a Palma i a Eivissa per un conveni col·lectiu autonòmic.
Demanen uns sous dignes, menys càrrega de feina, una baixada de ràtios i més implicació de les administracions en el conflicte laboral que continua encallat.
Ens exigeixen uns estudis, ens exigeixen una formació i alhora una responsabilitat que no és pagada.
Estem molt unides per la causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir el que vulguem.
La protesta va coincidir amb la vaga de 24 hores secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les mestres, segons els sindicats.
I a la darrera sessió del Parlament, abans de l'estiu, la presidenta del govern, Margà Proens, va anticipar que es preparen restriccions a la Serra de Tramuntana per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost.
I diu que seran els tècnics els que decidiran l'abast de les limitacions d'accés en aquest punt.
Els tècnics molt diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
Més per Mallorca reclama que es tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
I el Consell de Formentera encara el darrer any de legislatura amb el compromís d'avançar en infraestructures en habitatge i en la regulació de l'estany d'espeix.
Projectes que, segons ha dit el president insular, Òscar Portes, al debat de l'estat de Formentera, ja tenen data fixada. Aquest hivern es desenvoluparan les obres de millora a la carretera de Cala Saona. També s'intervendrà l'avinguda 8 d'agost de Sant Francesc.
I avui coneixerem els detalls de l'informe sobre el suposat ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Vestas.
S'ha convocat d'urgència la Comissió de Transparència i està previst que es coneguin les conclusions d'aquest informe que va encarregar fa un mes el president Llorenç Galmés per aclarir si la utilització dels vehicles oficials s'adequava a la normativa.
I de l'economia, continua baixant el preu del barril de Brent des de l'anunci de l'acord de fi de la guerra al Pròxim Orient.
Ha caigut prop d'un 5% des de dilluns i es paga ara a $78. És la tercera jornada consecutiva en què el petroli davalla, tendència que té un impacte directe en l'economia global i les borses europees que consoliden màxims. L'IBEX 35 frega els 9.200 punts.
I del preu del combustible, d'aquí uns minuts, a l'informatiu matí, en parlarem amb Rafael Mates, el president de l'Associació de Benzineres de la Pimen, i a les 8:30 entrevistarem el nou fiscal superior de les Balears, Adrián Salazar.
Ha pres possessió del càrrec de manera formal aquesta setmana. Salazar, però, l'ocupa en funcions des de fa 6 mesos i des de l'any 1988 ha tingut diversos càrrecs dins la Fiscalia de les Balears.
I en els esports, Luis Carrión és candidat a ser nou entrenador del Reial Mallorca. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. El relleu a la banqueta del Mallorca és un fet. Carrión podria tancar el seu acord amb el Mallorca les pròximes hores i Martín de Michelis ja és a Alemanya per convertir-se en el nou tècnic del Leipzig. Quant al Mundial, nit de golejadors, Messi ha fet 3 a Algèria, Mbappé 2 a Senegal i Haaland 2 a Iraq. Avui serà el torn de 2 especialistes més, Cristiano Ronaldo i Harry Kane, en els partits de la jornada Portugal-Congo i Anglaterra-Croàcia.
I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit, perquè ha hagut un accident a primera hora del matí a prop de Santa Maria. Sapiguem quines conseqüències té això en les carreteres. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores continuam encara amb bastanta retenció a l'autopista d'Inca en sentit cap a Palma, pràcticament des de Binissalem fins a Santa Maria encara trobaran retencions importants. Ha hagut una tapada a primera hora de matí amb una moto implicada que ha quedat ocupant el carril dret durant una estona. Els vehicles ja han estat retirats de la calçada, però continuen encara les retencions. També tenim les retencions habituals a la via de Cintura, en sentit cap a Drac, des de l'Estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Solla, i també a l'altura de la Taulera, també a l'entrada de Palma, des de l'autopista d'Inca a Argolenses. Tot per el moment. Molt bon dia.
I són ara les 8:05. Connectam també amb els meteoròlegs d'IB3. Continua pujant la temperatura aquests dies. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada calorosa i, de fet, podran sumar qualque grau en el termòmetre, principalment a l'oest de Mallorca i també cap a les Pitiuses. Anem esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 35 graus. D'altra banda, quant al cel, tindrà molt de sol al llarg del dia, tot i que a partir del capvespre, en el cas d'Eivissa i Formentera, tindrem una entrada de pols en suspensió que esperant que vagi a més en vista divendres. D'altra banda, el vent farà molt fluix, tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les, tot i que també a partir del capvespre es donarà qualque cop de vent moderat al sud i a l'entorn de les Pitiuses veurem qualque radal de maror. En conjunt, molt poca cosa. Ara mateix tenim a les Pitiuses 23 graus a Eivissa i 24 a la Savina. A Mallorca, 21 graus a Petra, 23 al Gaida i 24 a Sa Pobla. I a Menorca, 21 graus a Ferreries i 23 a Es Castell.
En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Marcel López, Toni Escanelles, Cristina Bausà, Caterina Bany i Neus Pericàs. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui a declarar a l'Audiència Nacional. Compareixerà en qualitat d'investigat i serà el primer excap de l'executiu espanyol a fer-ho en democràcia. Se sospita que liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions en el conegut com a cas Plus Ultra. El jutge José Luis Calama té reservats 2 dies avui i demà per fer aquest interrogatori. Finalment, un dels temes que es tractarà serà l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina que s'han valorat en un 1.300.000 euros.
Està previst que la declaració comenci a les 9 i Zapatero entrarà a peu per la porta principal de l'Audiència Nacional. Ha tingut gairebé un mes per preparar la seva defensa d'ençà que el 19 de maig el jutge li va comunicar que l'investigaven. En aquell moment, l'expresident va proclamar la seva innocència en un vídeo.
Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza i tota la convicció.
Des que vam sentir aquelles declaracions, no l'hem sentit ni sabem quins arguments emprarà per exercir aquest dret a la defensa. De fet, ell mateix va demanar ajornar la seva declaració, que estava prevista per fa unes setmanes. Va al·legar que el cas era molt complex i que havia de preparar-la. El principal beneficiari de la xarxa d'influències de Zapatero, segons els investigadors, hauria estat l'aerolínia Plus Ultra, que va cobrar una ajuda pública de 53 milions d'euros durant la pandèmia. També s'investiga si els beneficis de la suposada trama van arribar a ell mitjançant una xarxa d'empreses opaques. En destaca la consultora Análisis Relevante, que va pagar a Zapatero gairebé 500.000 euros i més de 200.000 a l'empresa de les seves filles.
Pendents d'aquesta declaració davant el jutge, ahir n'hi va haver una altra de destacada, en aquest cas en seu parlamentària, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que ha negat al Senat estar implicada en el cas Leire Díez.
No he participado jamás nunca en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
Ho ha explicat a la Comissió d'Interior del Senat, on també ha dit que mai s'ha reunit amb Díez a la Direcció General de la Guàrdia Civil ni al seu despatx a fi de frenar investigacions ni trames.
No obstant això, ha reconegut que des del seu nomenament al capdavant del cos s'ha reunit amb la coneguda com a llanternera del PSOE, al Manco en dues ocasions, diu, per fer un cafè. El Partit Popular ha posat en dubte les afirmacions a la directora de la Guàrdia Civil i demana, igual que el grup mixt, la dimissió de Mercedes González. Són Luis Javier Santamaría, del PP, i Paloma Gómez, senadora de Vox, el grup mixt.
Ha reiterado usted o ha recurrido en reiteradas ocasiones a dos imperativos categóricos, nunca y jamás. Curiosamente, imperativos categóricos que en esta comisión han repetido personas como Koldo, como Santos Cerdán o como el propio Zapatero.
Por la dignidad de la institución y por la salud de nuestra democracia, dejen trabajar a la Guardia Civil. Y le pido de nuevo que dimita.
El PSOE, en canvi, ha lloat la tasca que fa com a directora de la Guàrdia Civil. El senador socialista José Manuel Franco diu que González no ha mentit.
Porque a usted se le ha preguntado, que yo sepa, si se ha reunido en la Dirección General de la Guàrdia Civil con Leire Díez. Y ha quedado perfectamente claro que en la Dirección de la Guàrdia Civil usted no se ha reunido ni una sola vez con la señora Leire Díez.
També Mercedes González insisteix que ni ella ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, menteixen.
I el Congrés rebutja l'esmena de Junts i del Partit Popular per exigir un avançament electoral. La mesa, en què PSOE i Sumar sumen majoria, alega que demanar una qüestió de confiança és una competència exclusiva del cap de l'executiu, de Pedro Sánchez.
Amb aquesta decisió queda anul·lada, per tant, la votació no vinculant en què els grups polítics havien de posicionar-se a favor o en contra d'eleccions avançades. El portaveu socialista Patxi López tilla de covard el moviment.
Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
L'esmena instava el president Sánchez a dissoldre les Corts i a convocar eleccions. És la portaveu popular Esther Muñoz.
Con respecto a Moncloa, que dice que pase lo que pase, no van a convocar elecciones, hace mucho tiempo que Moncloa dejó claro y el presidente del gobierno que no respeta en absoluto la democracia parlamentaria.
Des de Vox, Pepa Millán té clara la seva prioritat.
Echar al gobierno. Sin más, este gobierno tiene que dimitir.
Mentre que el portaveu del grup d'Esquerra, Gabriel Rufián, qüestiona si realment paga la pena aguantar.
Aguantar panada es tontería, que decía aquel, o no sé, frenamos la especulación en cuanto a la vivienda se refiere, fiscalidad más justa, o que es aguantar y asquear a la gente.
Son ara les 8 i 12. I clam de les educadores de les escoletes de 0 a 3 anys de les Balears per un conveni col·lectiu autonòmic. Més de mig miler de treballadores han pres als carrers a Palma i a Eivissa per uns sous dignes, menys càrrega de feina, una davallada de ràtios i més implicació de les administracions en el conflicte laboral que continua encallat.
Mos exigeixen uns estudis, mos exigeixen una formació i alhora una responsabilitat que no és pagada.
Estem molt unides per sa causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir el que vulguem.
És una protesta que coincidia amb una vaga de 24 hores.
Secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les mestres, segons els sindicats. Un seguiment que contrasta amb les dades oferides per la Conselleria d'Educació, 3 de cada 10 educadores. El principal obstacle per avançar en les negociacions està en la negativa de les patronals a obrir un espai de negociació propi pel sector, segons els sindicats de Comissions Obreres, UGT, l'Estell i la xarxa 03. Són Pepa Ramis i Sandra Serra, representants de l'ensenyament de Comissions i de l'Estell.
Les patronals se van aixecar i van donar per romput la possibilitat de que poguéssim arribar a un acord.
Un conveni autonòmic. Per molt que el govern digui que no se pot fer un conveni autonòmic de 03, sabem que no és vera. Altres sectors el tenen.
Les patronals, entre les quals Escola Catòlica, continuen prioritzant que qualsevol negociació s'ha de produir únicament dins una mesa de l'ensenyament concertat que no representa, diuen, la realitat del conjunt del sector 03. És la segona vegada que les treballadores surten al carrer, ja ho feren tot just fa dues setmanes, dia 2 de juny, amb uns serveis mínims d'una educadora per cada 3 aules més la directora del centre. Moltes famílies també fan costat a les demandes.
I doncs, en el nostre cas, en Pau no ha anat avui a escoleta per també secundar aquesta vaga i donar-li importància i donar suport a aquests docents que fan feina cada dia de 7 a 5 de l'hora baixa.
Claro, tengo un nene de 2 añitos y también a, bueno, no lo he llevado a la escoleta porque como maestra pues estamos luchando porque nos bajen las ratios, por ser pareja educativa, porque nos suban el sueldo.
Els sindicats amenacen amb noves mobilitzacions el curs que ve si el bloqueig a la mesa de negociació continua.
I les patronals neguen que hagin bloquejat la negociació, segons asseguren que el problema és que els sindicats UGT, l'ESTE i Comissions Obreres no tenen en compte tota l'educació obligatòria concertada. És el president de l'Associació d'Escoletes de PIME, José Luis Pico.
Hi ha unes meses d'ensenyament concertat dins el Consell d'Educació, on fa feina patronal, sindicats i conselleria, nosaltres hem de ser inclosos. El problema és que ells no ens volen reconèixer com a centres concertats i volen negociar aquests augments fora de l'àmbit de l'ensenyament concertat.
Les educadores de l'etapa 0-3 han estat molt presents a la darrera sessió plenària, tant fora en una protesta a les portes del Parlament, on s'han aplegat un centenar de treballadores, com dins a l'hemicicle en el debat polític entre el portavoz socialista Iago Negueruela i la presidenta del govern, Marga Proens.
Necesitan mejores salarios y no tener que pensar que cuando dejan a los niños en manos de sus padres no van a saber cómo pagar su alquiler, porque cuando educan tienen que pensar si podrán luego ellas mismas poder tener una familia o poder pagar-se un alquiler.
Hi ha un conveni estatal que les ha venudes a les educadores, senyor Negueruela, les ha venudes i mos ha fermat de mans i peus. Nosaltres, la pressió, no l'entenem així com l'entenia vostè quan negociava. Nosaltres, la pressió, l'entenem en propostes, l'entenem en pressupost, l'entenem en recursos públics que ja han posat damunt la taula.
Precisament a la darrera sessió del Parlament abans de l'estiu, Marga Proens ha anticipat que es preparen restriccions a la Serra de Tramuntana per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. La presidenta del govern ha dit que seran els tècnics els que decidiran l'abast de les limitacions d'accés a un dels punts que traurà més persones per seguir aquest fenomen natural, Marta Puyalto.
Proens ha dit que la prioritat serà garantir la seguretat de les persones i ha defensat que fa mesos que es prepara el dispositiu de seguretat per fer front al repte que suposarà que aquest esdeveniment es desenvolupi amb els menors incidents possibles. Resposta de la presidenta Proens al portaveu de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia, que li ha demanat que prioritzi els residents i que tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
Jo li demano, senyora presidenta, que vostè lideri la resposta. I, de fet, li pros una proposta damunt la taula. Tanquin vostè la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi, excepte per residents i persones amb un allotjament acreditat.
Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
La presidenta ha fet balanç de la legislatura i a les eleccions de l'any que ve confia en una majoria més estable, però ens ha assegurat que ha complit el 95% del programa de govern en resposta a Manuela Cañadas de Vox, que ha reivindicat el paper clau del seu partit aquests anys.
Porque donde su gobierno ha quedado corto, se ha mostrado tibio o no ha cumplido las expectativas, nosotros hemos estado a la altura de los votos recibidos por los ciudadanos de Baleares.
Si faré feina en l'objectiu d'ampliar la confiança dels ciutadans per continuar en el canvi iniciat des d'una majoria d'estabilitat sense distraccions i només pensant en les Illes Balears.
El d'aquest dimarts és el darrer ple fins al setembre, ja que acaba el període de sessions. El Parlament ha rebutjat la petició dels socialistes que reclamaven que se'n celebrassin d'extraordinaris durant l'estiu. Un fet que els socialistes en diverses ocasions han retret al govern i la presidenta n'ha fet befa.
Aquest govern se posa en modo vacaciones on? Aquest govern continuarà fent feina i jo els desitjo a vostès que facin el que solen fer cada estiu, viatjar, perquè quina sort que vostès no massifiquen.
En tornar al setembre començarà el compte enrere per les eleccions del maig.
El preu del barril de Brent ha caigut prop d'un 5% des de dilluns i es paga ara a 78,75 dòlars. És la tercera jornada consecutiva en què el petroli davalla, tendència que té un impacte directe en l'economia global i amb les borses europees que consoliden màxims. L'IBEX 35, que és l'índex borsari de referència a Espanya, frega els 19.200 punts, un abaratiment, el del petroli, que està motivat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
L'Iran, per cert, denuncia que en les darreres 48 hores Israel ha violat la treva en el Líban en 84 ocasions i amenaça de respondre a les ofensives de manera contundent. Es tracta d'uns bombardejos que posen en perill l'acord i per això el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que sigui més responsable amb les seves accions. Per altra banda, l'inquilí de la Casa Blanca ha assegurat que l'Iran mai tindrà armes nuclears. A la cimera del G7, que se celebra a la ciutat francesa d'Evian, ha fet aquesta advertència al règim dels ayatolàs.
The one thing that's happening that's
of note, frankly, the only thing that...
Diu que si els incompleixen el tractat, les conseqüències seran increïbles.
I precisament en el marc de la cimera del G7 i lligat també al preu del combustible, els líders internacionals que hi participen han acordat enfortir les sancions al petroli i el gas rus. Una de les intencions és empenyar Rússia a negociar la pau en la guerra d'Ucraïna. Idò, per veure de quina manera pot afectar la baixada del preu del barril de Brent, el del combustible, saludem ara en directe Rafael Matas, el president de l'Associació de Benzineres de Piment. Bon dia.
Bon dia.
Ho acabem d'escoltar, el barril de Brent, el seu preu va baixant, ja és la tercera jornada consecutiva que ho fa. Quan es notarà això en el preu del combustible i si es notarà finalment?
Bé, ja s'està notant progressivament. D'ençà, els mercats estan ja rebaixant, descomptant el preu, la pau, diríem, acord pendent de firmar, des del passat divendres, que han baixat d'un preu de Brent entorn a $95, $94, ara mateix està a $69. Per tant, han baixat $15-16 el barral. I continuarà baixant. Hem de pensar que abans de la guerra d'Iran el barral estava entorn a $65 aproximadament.
Quin és el preu actual del combustible, de la benzina i del gasoil en aquests moments?
Bé, en aquests moments el preu ha baixat i estem en torn, ja han baixat del 1.8 a dièsels i estem a 1.7, 1.7 i pico, en funció de l'estació i com ha comprat l'estoc, i encara podem preveure, ha baixat des de divendres uns 5 o 6 cèntims i encara baixarà una mica més. Heu de pensar que sempre hi ha un decalatge, hi ha un gap, una diferència entre el que són els mercats de petroli i després de refino, que se diuen plats, i el preu de la benzinera, perquè heu de pensar que els benziners han d'agotar els estocs que ja tenien comprats, el preu anterior, antic, més cap, per posar el preu nou. Per tant, tenim un decalatge sempre d'entre 2 i 5 dies de lo que veiem als mercats internacionals a lo que sou la benzinera.
I quina és la previsió en els pròxims mesos? No sé si es poden fer previsions d'aquest tipus, però tenint en compte la situació geopolítica actual i aquest acord que previsiblement s'assignarà divendres, aquest acord perquè acabi la guerra al Pròxim Orient, quina és la previsió, el que podrà passar els pròxims mesos amb el preu del combustible?
Bé, la previsió, el que sabem ara, com sabem, el mercat mundial de petroli, bé, primer, és un mercat interconnectat, segona, les línies de subministre han resultat ser més flexibles del que es pensava, perquè s'ha pogut cobrir d'altres maneres alternatives aquest tancament temporal d'Hormuz bastant bé, per tant, el mercat és més flexible del que se pensava abans, i després hem de tenir en compte que és un mercat políticament intervingut, i el que sí que se pot dir és que el mercat està més intervingut políticament que mai. Una cosa que no surt a premsa, que crida molt l'atenció, és que, si recordeu, el president Trump va fer una visita a Xina, a Pequín, i va tenir una entrevista personal amb el president Xi Jinping. I, curiosament, després d'aquesta visita del president dels Estats Units a Xina, amb el president de Xina, amb el responsable ja, resulta que les negociacions es desbloquegen i finalment s'arriba a un acord mitjançant Pakistan. Aquí hem de tenir en compte que els mercats estan prèviament pactats tots i si s'ha pactat, com se sospita, un augment de productivitat de l'OPEP, un augment, diríem, de producció de l'OPEP, el que podem esperar és un petroli igual o més barat que abans d'una guerra.
Bé, doncs, estarem pendents de com evoluciona aquest preu del combustible. Rafael Matas, president de l'Associació de Benzineres de la Piment. Gràcies.
Moltes gràcies.
Ara el que volem saber és si els consumidors han notat també aquesta baixada del preu de la benzina del dièsel. Anem a una de les estacions de servei de Palma, al carrer d'Aragó de Ciutat, hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia. T'han comentat qualque cosa als usuaris de si han notat o no aquesta davallada del preu?
Bon dia, Ida. Efectivament, hem pogut parlar amb alguns usuaris i de moment diuen que no l'han notada massa. Escoltam aquests dos conductors, un taxista i un picapedrer, que per raons de feina empren molt el cotxe i expliquen que la despesa en benzina és elevada i que realment la baixada de preus no ha estat tan gran.
No se ha notado la diferencia para nada. Bueno, al mes yo por semana gasto casi como 75 euros y al mes sería casi como cerca de 300 euros.
No mucho, no un par de euros, tampoco no hay mucha diferencia porque son, me parece que son 10 céntimos por ahí, menos de 10 céntimos, sí. No mucho, no mucho.
Un altre home ens ha comentat també que no se'n refia d'aquesta davallada. L'ha descrita com una trampa i que no confia en que el preu no torni a pujar.
Está igual, porque es la trampa de subir, luego bajar y está todo igual.
Per tant, tot i que és cert que la baixada del preu just té pocs dies, aquesta encara no es nota a l'economia de les persones.
Gràcies, Neus, en directe, com dèiem, des d'una estació de servei de Palma. Són ara gairebé les 8 i 25 minuts. Moment ara per la informació dels esports.
Informatiu matí. Esports.
Ens atem aquesta informació parlant de Michelis, que és ja a la rampa de sortida. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. S'espera que durant aquesta setmana hi hagi novetats respecte a la seva marxa al Leipzig de la Bundesliga. De fet, l'entrenador argentí és a Alemanya per accelerar aquest procés. Pel que fa a les sortides de la plantilla, queda poc perquè la de Vedat Muriqi sigui efectiva pel Fenerbahçe, es faci oficial, i el lateral Pablo Maffeo viatjarà avui matí rumb a Atenes per firmar per l'Olympiakos grec. D'altra banda, la selecció espanyola comença a preparar el partit següent de la fase de grups del Mundial després del seu decebedor debut contra Cap Verd. Els de Luis de la Fuente es van exercitar ahir a Chattanooga en vista al segon enfrontament contra l'Aràbia Saudita, que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. El jugador Miquel Merino sap què han de fer en aquest pròxim partit.
El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser. En los momentos fáciles es muy fácil hablar de familia, pero creo que cuando las cosas salen no a pedir de boca o cuando hay momentos difíciles o baches es cuando esa familia de verdad sale a relucir.
Recordem que el grup H, l'Uruguai, l'Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd estan empatats a un punt. Pel que fa a altres grups, ahir França 3, Senegal 1, amb dos gols d'Mbappé, i aquesta matinada Iraq 1, Noruega 4, i Argentina 3, Algèria 0, amb els tres gols de Messi. Sentim l'argentí que diu que se sent identificat amb Rafael Nadal.
Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo. Y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, me estaré.
Just acabat un altre partit del Mundial, Àustria 3, Jordània 1. I per avui, a les 7 del vespre, Portugal, República Democràtica del Congo, i a les 10 de la nit, Anglaterra, Croàcia. D'altra banda, a la primera federació, el nou director esportiu de l'Oda Eivissa, Michel Sanz, va ser presentat ahir i va ser molt contundent en la planificació de la plantilla. El sentim.
La idea del club és no renovar a ningún futbolista que cumple contrato. Se ha comunicado a Sergio Díez, a Munir y a Tamir y a Izan, que el club no cuenta con ellos. La postura del club es implacable. Fran Castillo tiene que ser pieza importantísima en el ascenso de la Unión Deportiva Eivissa. Pero que vamos a tener que firmar 14-15 futbolistas seguros y que vamos a ser muy pulcros y con una responsabilidad muy grande de cada futbolista que venga aquí.
I avui matí serà el torn de la presentació del nou entrenador, Raúl Llona, que arriba procedent de la Cultural Leonesa. Precisament el club leonès, també de la primera ref, està molt a prop de fitxar el porter de Manacorí, Miquel Pereira. A la segona federació hi ha molts de moviments. L'Atlètic Balears ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Nofre Riera, que arriba procedent del Poblense i tornarà a coincidir amb el tècnic Òscar Troia. I el Poblense ha renovat el jugador Luis Montiel i també ha anunciat que Gori no continuarà al club. D'altra banda, el Balears femení de la segona federació ha fitxat la defensa catalana Elena Vives. Més futbol. A la tercera federació, la penya esportiva Sant Jordi i l'Arenal comencen a pensar en el debut de la categoria a la qual han aconseguit ascendir aquest passat cap de setmana. D'una banda, Alfonso Rojo, president de la penya esportiva Sant Jordi, té com a objectiu donar continuïtat als jugadors que han aconseguit l'ascens.
Nosotros lo que queremos es un equipo que el pueblo lo sienta como suyo y en el que nuestros aficionados reconozcan a los jugadores que visten la camiseta verde y negra. Entonces, nosotros tenemos muy claro que nuestra intención es hacer un equipo competitivo, hacer que la base sea del equipo que hemos ascendido.
D'altra banda, l'Arenal va aconseguir l'ascens remuntant el resultat en contra del partit d'anada al Sant Jordi. Andrés Troia, el fins ara entrenador de l'Arenal, cercarà el mateix objectiu la pròxima temporada amb el Falanich.
nuestro proyecto de intentar devolver al Felanís a Tercera Federación. Me imagino que será algo parecido a lo que estos dos años ha pasado en el Aenal, que el primer año con el equipo recién descendido pues toca empezar de cero, renovación de muchos jugadores de la plantilla, construir un buen bloque para ver si al siguiente año se puede conseguir el ascenso.
I acabam amb dos apunts. En bàsquet, l'Estia Menorca ha fet oficial la sortida de Spencer Littleson. El jugador estatunidenc ha estat una de les estrelles de l'equip menorquí aquesta temporada. I en futbol sala, avui s'acomiaden del Palma a futsal Lin i Ribillos.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest dimecres. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a declarar d'aquí a mitja hora a l'Audiència Nacional. És la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat. Ho fa en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra.
Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga, per això el jutge José Luis Calama ha reservat dos dies, avui i demà, per fer aquest interrogatori.
I més de mig miler d'educadores de les escoletes de 0 a 3 anys es manifesten a Palma i a Eivissa per un conveni col·lectiu autonòmic.
Demanen uns sous dignes, menys càrrega de feina, una baixada de ràtios i més implicació de les administracions en el conflicte laboral, que continua encallat. La protesta va coincidir amb la vaga de 24 hores, secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les mestres, segons els sindicats.
I a les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa, l'aeroport ja opera amb normalitat després que la detecció d'un dron desbaratàs l'operativa durant 45 minuts. S'han hagut de desviar 4 vols. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Segons ha informat AENA, a banda d'alguns retards, només s'han hagut de desviar aquests 4 avions, 2 que han aterrat a Palma, un tercer a Barcelona i un quart que venia de la ciutat comtal i se n'hi ha hagut de tornar. Entre els vols afectats, un que havia de partir de Barcelona al migdia i que va patir un retard de 20 minuts.
I per implantar restriccions a l'entrada de vehicles a Menorca, serà necessari modificar la llei de reserva de biosfera. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'equip de govern insular considera que la legislació vigent és insuficient i no permetria aplicar limitacions amb garanties. Per això, caldrà que el Parlament aprovi canvis legislatius. Mentrestant, aquesta setmana s'han d'instal·lar càmeres de control al port de Ciutadella.
I un centenar de persones han participat en una reunió informativa, Petra, per valorar l'impacte de la macrogranja de 80.000 gallines ponedores projectada a la finca de Son Brau, a Manacor. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Tot i que la instal·lació s'ubicaria en aquest municipi, el projecte també afecta els termes de Petra i Ariany, que es troben a pocs quilòmetres de l'explotació prevista. Els veïns mantenen que lluitaran en contra.
Avui dedicam l'entrevista a la justícia. Després d'aquesta pausa, parlam amb el nou fiscal superior de justícia, Adrián Salazar.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les riades.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
El nou fiscal superior de les Balears, Adrián Salazar, ha pres possessió del càrrec de manera formal aquesta setmana. Salazar, però, l'ocupa en funcions des de fa 6 mesos. Des de l'any 1988 ha tingut diversos càrrecs dins la Fiscalia de les Balears. Avui el rebam als estudis de la Ràdio Autonòmica de les Balears, d'IB3 Ràdio. Senyor Salazar, bon dia i benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Vostè és un bon coneixedor de la situació de la justícia a les Illes. Fa 38 anys que fa feina a la Fiscalia, ha ocupat diferents càrrecs. Quines són les necessitats de la Fiscalía?
Mira, ahora mismo hay un problema a nivel general, yo creo que con la justicia, que hay una, se percibe una desafección por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas, lo cual es muy malo, y esto también afecta a la administración de justicia, eso es evidente, y esto es una cuestión que debe preocuparnos a todos. Por otra parte, dentro de la administración de justicia, concretamente de Baleares, es el problema que existe fundamentalmente es la saturación. es importante que la justicia, es un derecho de los ciudadanos que la justicia sea ágil y de calidad. Y evidentemente si no es ágil o no tiene unos tiempos y una rapidez, es ineficiente. Todo el mundo entendería, por ejemplo, que podemos tener muy buenos sanitarios, podemos tener una sanidad muy buena, con unos médicos muy buenos, pero si para hacerte una ecografía que hace un diagnóstico de lo que tienes y una para determinar tu patología, el tiempo de espera, la lista de espera, se prolonga durante un año, te citan para dentro de un año, pues eso no puede entenderse como una sanidad buena. Y en el caso de la justicia pasa lo mismo. Existe una, probablemente las causas son muy diversas, falta de medios, hay responsabilidades compartidas por parte de muchos, pero es evidente que el aumento de la litigiosidad, el aumento de la población, el aumento de la conflictividad en el ámbito penal, por ejemplo, la complejidad de los asuntos, el auge del crimen organizado, que es una cosa que de verdadmente debe preocupar a la sociedad en su conjunto. De hecho, en Europa hay grandes problemas, hay países que todavía están peor, como los Países Bajos, que existe un grave peligro. Pero es evidente que se ha aumentado el número de procedimientos más complejos, con muchos más acusados. Actualmente hay muchos asuntos pendientes de varias decenas de acusados, lo que plantea incluso problemas de logística. Bueno, en todo caso, en todos los ámbitos jurisdiccionales es preocupante y esto se debe cumplir, o se debe satisfacer o se debe atajar con un planteamiento desde diferents punts de vista.
Uh-huh. Parlava de les causes, quines són, per tant, les claus, les solucions clau, ¿no?, per aquesta situació.
Bien, a veces parece que hay que recurrir a un tópico, pero hay situaciones en nuestro país, y concretamente la justicia es una de ellas, como podría ser también la gestión del agua, que necesita un plan, un pacto de Estado, un acuerdo de todas las... Porque no son proyectos que se puedan resolver a corto plazo, sino que son proyectos que exigen una serie de infraestructuras y una planificación que se prolonga en diferentes periodos de electorales. Y, por tanto, tenía que involucrar a todos. Es importante, evidentemente, necesario un esfuerzo presupuestario para mejorar los medios personales y los medios materiales. Exigiría también una ley procesal nueva, que con una modificación respecto a la instrucción que sea acorde con los parámetros y los países de nuestro entorno, pero que además no hace falta hacerla nueva, sino que se puede tomar la experiencia de otros países, pero que exige también un consenso. Quizá hay un problema también de crispación en la sociedad que no facilita. Bien, buscar otras fórmulas, pero todo eso quiero decir que ese término de pacto de Estado ha quedado degradado, porque esto ya se ha propuesto por parte de todos desde el siglo pasado, y de no llevarse a la práctica se ha transformado en una especie de quimera que nadie ya ni piensa en esto, pero eso no es una realidad. Y por ejemplo, concretamente en Baleares sería necesario una creación, a mi modo de ver, de otra sección, por lo menos de lo penal, y medidas de refuerzo material y personal en todos los órdenes jurisdiccionales.
Uh-huh. Material, més gent, no? Manquen jutges, manca personal, manquen funcionaris. En el cas de la Fiscalia, de quina manera millorarà la situació de la Fiscalia la incorporació de 5 nous fiscals?
Bien, como todas las cosas, como dice la canción, todos queremos más y más y más. Bueno, es evidente que falta gente, pero bueno, que el esfuerzo que ha hecho el gobierno actualmente aprobando 200 plazas a nivel nacional y concretamente 5 plazas para la Fiscalía de Baleares que entrarán en este año 2026, es un esfuerzo importante, yo sé que reconocerlo. Y claro que viene bien, porque es evidente que yo cuando llegué a Baleares éramos 9 fiscales en todo Baleares, ahora somos 73 y aún así es insuficiente. Por la cantidad de... Porque quizá también la gente desconoce que en la Fiscalía, teniendo una importancia clave en el ejercicio de la acción pública en el ámbito penal, tiene funciones en muchos ámbitos, en el ámbito de protección de menores, en el ámbito de atención a las personas con discapacitadas, en el ámbito de extranjería, en muchos ámbitos, en el que representa los intereses de la sociedad, que no representa los intereses del Estado. Y claro, este esfuerzo en todo tipo de materias, en civil, en tema de violencia doméstica, etcétera, hace que la que el esfuerzo de presencia de los fiscales en todos esos procedimientos debe ser proporcional a las plantillas que puedan atender a tots aquests servicis.
Mm-hmm. Recordant que estan parlant amb Adrián Salazar, el nou fiscal superior de les Balears, que va prendre possessió del càrrec aquesta setmana, tot i que ja feia 6 mesos que estava en funció. Justament a la seva presa de possessió va dir que un dels objectius que es marca és protegir a les víctimes i acabar amb la seva revictimització. Com ho podrà aconseguir?
Bien, esos son los textos legales, y tanto la Fiscalía General del Estado como la propia Constitución establece la obligación del Ministerio Fiscal de la defensa de las víctimas y precisamente además de las personas que más desatendidas se encuentren. Incluso hay unos protocolos, pero la realidad que se está produciendo normalmente es que la víctima es un poco el convidado de piedra. En muchos casos no se consigue el resarcimiento, que debe ser un objeto prioritario en el proceso penal, no solo la pena y la sanción del delincuente, el que comete el crimen o el delito, sino que también que la víctima tenga satisfacción y protección. Y eso debe hacerse de la forma más eficiente y consiste fundamentalmente en no marearla. O sea, en muchas ocasiones es bastante habitual que una víctima o un perjudicado tenga que acudir 2 veces a la policía, presentar denuncia, hacer declaraciones, en los juzgados otras 2 declaraciones, y finalmente, en muchos casos, cuando se producen suspensiones o cuando se celebra el juicio, al final es una persona que no entiende o pues no se le explica de forma sencilla, que muchas veces no tiene la capacidad para entender lo que ha pasado y cuáles son las consecuencias y la sentencia. Y en todo caso intentar además que se obtenga la satisfacción. La satisfacción se produce por la restitución de la cosa, por la reparación o por la indemnización. Pero en muchos casos, pues en ámbito de violencia de género, por ejemplo, pues adopción de medidas en el ámbito de civil con los menores, adopción de medidas de protección, etcétera, que son extraordinariamente importantes y necesarias. Y esto, bueno, pues es una especie también de concienciar a todos de la obligatoriedad, de la obligación de dar ejecución a todo esto. De hecho, por parte de la propia Fiscalía y bueno, el propio legislador, en el artículo 655.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha establecido la necesidad, en todos los casos que haya víctimas y perjudicados, en los expedientes tramitados o iniciados a partir del 3 de abril de 2025, que haya una audiencia preliminar a las víctimas, haciéndoles ver la situación en que se encuentra el proceso y si hay un trámite para posibilitar la conformidad, que de alguna manera estén informados y oírles a efectos de valorarlo.
Uh-huh. Un altre dels seus reptes és que la Fiscalia mantingui una relació estreta amb els diferents cossos policials. Aquesta col·laboració manca en aquests moments?
Bien, es imprescindible porque lo que hablaba anteriormente, las exigencias en el ámbito de la delincuencia, una nueva delitos más complejos, más sofisticados, estamos hablando de delincuencia organizada relacionada con tráfico de drogas, que plantea unos grandes retos incluso a las sociedades democráticas. Tiene una capacidad económica tremenda, muchos efectivos, no son lo típico de una organización, un clan, sino que forman parte desde financieros, personas dispares que obedecen al funcionamiento de una organización que se parecen cada vez más a una multinacional, a una gran empresa. Son transnacionales, o sea que tienen generalmente además sus propios responsables o los propios dirigentes se encuentran en paraísos fiscales o en zonas en las que están protegidos. Hay un problema evidente también que muchos de ellos se refugian en países, por ejemplo, del Golfo, en el que se encuentran pues ajenos a y en los que son difíciles de extraditar, etcétera. Por tanto, exigirían también medidas de cooperación internacional para atajar este tipo de situaciones. Tienen además un poder corruptor importante, medios tecnológicos que exigen también de una especialización, exigen de que la policía se esté dotada de medios personales y tecnológicos para combatir este tipo de delincuencia. Y por otra parte, que exista también la posibilidad de que por parte de la justicia, una justicia especializada, pueda combatir ese tipo de delincuencia, que exige además, ya, como comentábamos, procesos en los que hay decenas de acusados. Esto exige una logística. No hay salas ni locales habilitados para realizar este tipo de juicios. La importancia, además, y por la experiencia, es que en delitos económicos, delitos de trata de seres humanos, en delitos de medio ambiente, es imprescindible esta labor, que la labor del fiscal esté en la fase de instrucción, en la fase de enjuiciamiento. Concienciar a las policías especializadas de que su trabajo no termina con la detención, sino que es importante que se prolongue en la fase de enjuiciamiento. Y por otra parte, y muy importante, que se aprenda de la propia experiencia. Y eso también pasa porque los investigadores tengan conocimiento de los resultados del juicio, que te conozca la sentencia, que se estudie y que se vea cuáles cosas pueden mejorar para ser más eficiente la investigación, para que el enjuiciamiento se dé con todas las garanties i que pueda haver la corresponent sentència si són culpables.
I també avui hem volgut conversar aquests minuts amb el nou fiscal superior de les Balears, amb Adrià Salazar. Va prendre possessió del càrrec dilluns. Salazar, però, l'ocupava ja en funcions des de fa 6 mesos i avui l'han rebut als estudis d'IV3 en ràdio. Gràcies per haver estat amb nosaltres, haver compartit aquests minuts a l'Informatiu Matí.
Muchas gracias.
Amb aquesta entrevista arribem a les 8:45 minuts. Continua la informació.
IV3 Ràdio, Informatiu Matí, edició Mallorca, Guillermo Ortego.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Un centenar de persones han participat en una reunió informativa a Petra per valorar l'impacte de la macrogranja de 80.000 gallines ponedores projectada a la finca de Sombrau. Els veïns mantenen que lluitaran en contra del projecte. Tot d'una, en parlant d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General del Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara continuem amb bastanta retenció a l'autopista d'Inca en sentit cap a Palma. A primera hora del matí ha hagut una topada a l'altura de Santa Maria i això ha ocasionat més retenció de l'habitual. Ara mateix comença a fluixar perquè els vehicles ja han estat retirats, però encara i tot queda alguna de retenció en aquest punt. També és retenció habitual a l'arribada a Sontcladera fins a l'enllaç en la via de Cintura. I a la via de Cintura també trobem retencions en sentit Andrac des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a Esquerra Aragó i també a l'altura de Solrapinya fins a la Taumera. L'autopista de l'arribada a Palma també des de la carretera de Manacor a la Valenta. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Víctor Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IV3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IV3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, però abans parlant de Llumajor, que desplega un dispositiu d'una trentena de policies locals en vista a l'arribada dels viatges d'estudis. A partir d'ara, una quinzena d'agents es destinaran a Serenal per reforçar la feina dels 15 policies que ja hi fan feina habitualment. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Entre les principals novetats d'enguany destaca el reforç dels efectius policials destinats exclusivament a la campanya d'estiu de viatge d'estudis. L'Ajuntament ha desplegat un dispositiu especial amb 13 agents i un oficial que se sumen als 15 policies que habitualment cobreixen de manera rotativa les necessitats d'aquest municipi.
A més, el dispositiu incorpora una unitat de dron, agents de paisà per controlar el compliment de les ordenances, reforços nocturns a la platja i policies tutors per prevenir el consum d'alcohol entre menors.
També es mantindrà el control d'accessos a la platja a partir de les 9 del vespre i fins a finals de juny. L'objectiu és impedir l'entrada d'envasos de vidre i evitar el consum massiu d'alcohol a l'era durant les setmanes de més afluència de joves. De fet, només a Serenal es preveu l'arribada de prop de 1.730 estudiants entre el 7 i el 21 de juny. Sergi Torrandell és cap de la policia local de Llucmajor.
No tan sols seguretat, sinó que hi hagi tranquil·litat per als propis residents de Serenal i que els que venen a divertir-se, joves que venen a passar aquí final d'estudis, pues, puguin fer-ho amb garanties i amb seguretat.
Tot i que les actuals xifres estan molt lluny de les que es registraven fa dues dècades, quan Mallorca arribava a rebre prop de 25.000 estudiants cada temporada, des de l'Ajuntament insisteixen que la convivència continua sent una prioritat. L'objectiu, diuen, és compatibilitzar l'activitat turística amb el descans i la qualitat de vida dels veïnats de Serenal. Ho ha destacat la batlessa de Llucmajor, així que les coles.
Els residents, la nostra gent, els serenalers de tota la vida, els que viuen aquí, han d'estar bé, i hem de conviure. Volem el turisme, sí, però volem un turisme respectuós i que puguem conviure tots durant tot aquest estiu.
I tot això coincideix en l'inici de la temporada de viatges d'estudis a Mallorca. Aquest mes de juny es preveu l'arribada de 12.000 estudiants procedents de la península. Cala Ratjada, Alcúdia i la platja de Palma continuen sent les destinacions preferides pels joves gràcies a la seva oferta hotelera i d'oci, tot i que les xifres actuals representen menys de la meitat de les que registraven a l'illa fa 20 anys.
D'altra banda, l'hotel Club Cala Ratjada lleva les banderoles que estaven penjades fa uns dies a les balconades i en què es podia llegir a Mallorca, tu menges tot. L'Ajuntament de Capdepera en va demanar la retirada perquè considerava que venien a l'illa com una destinació d'accessos.
L'associació hotelera es desmarca d'aquest tipus de paquets turístics per a estudiants i afegeix que aquest establiment no hi està associat. La batllessa de Capdepera, Núria García, diu que encara queda feina per erradicar el turisme de gatera.
Evidentment, això l'Ajuntament no ho pot assumir tot sol, no és una, és un programa polític, però també és un programa de societat, vull dir, hem de treballar conjuntament tant amb associació hotelera com amb bars de vespre, com policia, parc natural, guàrdia civil, i és dissenyar quina cala ratjada volen per al futur. No mirar lo que acaba, o sigui, no mirar lo que falta de legislatura, sinó mirar 5-10 anys més a vista.
L'hotel ha declinat fer valoracions.
Mentrestant, Alcúdia fa un mes que reben estudiants de fora, tant de la península com d'alguns països d'Europa, per passar els dies a l'illa i celebrar que acaben el curs, però el nombre s'ha reduït molt respecte de fa uns anys.
Quant a la festa de fi de curs, també s'ha descentralitzat i això ha permès gestionar millor els dispositius de seguretat. Tampoc s'estilen els sopars a bars i restaurants i les discoteques preveuen mantenir els horaris habituals. En tot el dia que s'espera més afluència de joves, es divendres que ve.
8:52 minuts, ho dèiem al començament. Un centenar de persones han participat en una reunió informativa a Petra per valorar l'impacte de la macrogranja de 80.000 gallines ponedores projectada a la finca de Sombrau a Manacor.
Tot i que la instal·lació s'ubicaria en aquest municipi, el projecte també afecta els termes de Petra i Ariany, que es troben a pocs quilòmetres de l'explotació prevista. Durant la reunió s'han abordat les molèsties que pot causar l'explotació, com ara pudor o l'afectació als aqüífers i recursos hídrics. Els veïns mantenen que hi lluitaran en contra.
Que no m'agrada que ho facin això per aquí. El que jo sé de les gallines i tot això, aquella polsina que fa és tòxica.
Petra se troba a 5 quilòmetres 820 metres i això comporta una afectació sobretot per el que fa en els aqüífers.
Ha fet un parell de nuclis, principalment, però Petra, aquí on està ubicat també, depenent dels vents, olors i tot això, poden afectar.
Una reunió a la qual també ha assistit el batlle de Petra, Salvador Femanies.
Sabem que no està dins el terme de Petra, però nosaltres volem donar un empenta, justament en sort de Vian i aixalat en sort batlle de Manacor.
La trobada arriba després de la reunió que va tenir lloc la setmana passada a Manacor, en què desenes de veïns varen començar a organitzar-se per mostrar el seu rebuig a una iniciativa que actualment es troba en fase d'exposició pública.
D'altra banda, Medi Ambient ha aturat i aixecat acte d'un sondeig que una empresa subcontratada per Red Elèctrica feia a Maristany, Alcúdia. Es tracta d'una zona de protecció d'aus i que fins al 31 de juliol està en període de nidificació.
Un veïnat, membre de l'associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia, l'ANACA, n'ha alertat el Saprona després de comprovar que l'empresa no tenia els permisos en regla. Els agents han avisat Medi Ambient que finalment ha aturat aquests treballs. Antoni Vivés, el president d'ANACA.
S'ha tret un document on deia que tenia autorització per fer una cata a 50 metres de carretera, un paper d'esconsa insular, també era tret això. I en aquest paper prescrivia que se podria actuar tots els mesos almenys de març a juliol, per molt que hi havia edificació, i per això s'han aturat. Però aquí dona que pensar, si ara ja comença a fer infraccions ambientals, què faran quan fan tot escabetjat, quines infraccions poden fer?
Amb les paraules d'Antoni Viver, president d'ANACA, arribem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí, a IB3 Ràdio.
I continuem, però abans de la cultura, estan pendents en aquesta hora de l'inici de la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, davant l'Audiència Nacional. Ja ha arribat a l'audiència, ho ha fet fa només uns minuts, aparentment tranquil, saludant els periodistes que hi havia desplegats i que seguiran aquesta declaració també a les càmeres. Recordem que José Luis Rodríguez Zapatero començarà a declarar en principi a partir de les 9. És la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat i ho fa en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra. Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga. Per tant, el jutge José Luis Calamar ha reservat dos dies, avui i demà, per fer aquest interrogatori. Un interrogatori que, com dèiem, està previst que comenci a les 9. N'estaran pendents i vos n'informarem al butlletí informatiu. Ara continuem amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Mi persona favorita tiene la cara bonita.
I ho fem amb aquest que escoltau ara, amb Alejandro Sanz, que avui actua a l'estadi municipal de Son Moix. Organitza aquesta actuació a partir de les 10, Truí i No hay ganas de concierto.
És així, Alejandro Sanz fa més de 3 dècades que posa banda sonora, amors, acomiats, retrobaments, i ara torna a Mallorca amb aquesta gira I ara què? Tot això, a més, torna a Mallorca després d'algunes gires en què ha botat el seu pas per les Illes Balears i per fer-ho va confiar en Truí, en qui fa anys que fa feina, tal com explicava el gerent de l'empresa, Miqui Jaume.
Ha quadrat, per sort, des de Truí vàrem tenir aquesta relació amb l'estadi Mallorca Son Moix, una relació molt, molt sana, molt guapa, que va sorgir ja l'any passat i vàrem fer uns concertassos aquí, i és una relació molt guapa de cara a futur, i per sort no s'està donant un punt de que artistes que estan enfocant de cara a estadis ho mirin, no? Per tant, Alejandro no s'ho va pensar, va dir quiero venir al estadio, quiero otra vez Truy, como he hecho siempre, y encima me ofrece donde quiero ir, no? que es al estadio del Mallorca.
Un concert que combina grans clàssics amb el seu repertori de noves cançons en aquesta etapa marcada per les col·laboracions en Grupo Frontera, en Karim León, en Shakira, de nou, i també amb el mallorquí Reals B.
Más amigos yo pedí pa este año nuevo. Cada día tengo menos
pies. La gira d'Alejandro Sanz va començar a Mèxic en un concert multitudinari. Ara arriba a Palma amb un espectacle que repassa tota una trajectòria i confirma que la seva veu continua sent una de les més reconeixibles i més estimades de la música en castellà. A més, l'EMT ha reforçat el servei de bus per aquesta qüestió. La línia 8, que va del sindicat a Son Moix, augmentarà les freqüències en hores previs al concert. En acabar l'actuació, els de la línia aquesta i la de L33 es podran agafar a la porta de l'estadi de Camí dels Reis.
Ai, sa jota de sa botada, n'hi ha que la balla amb ell.
amb Orsimi Torres, històric baixista de Música Nostra i referent de l'escena musical mallorquina, Jaume Armengol Torres, conegut com Jimmy, va néixer dia 1 de novembre del 1961 i deixa una llarga trajectòria vinculada a alguns dels grups més representatius de l'escena local.
L'ha acomiadat el seu grup amb un missatge a les xarxes dient gràcies per aquests anys de bona música compartida, el teu record romandrà entre nosaltres sempre, descansa en pau, Jimmy. Al llarg de la seva carrera va tocar en Centauro, en Juanito Perche i Los Colgaos, en J.K. El 91 es va incorporar a Suzy Q i amb ells el 93 va gravar el disc Qué difícil es ser feliz. Músic discret, però molt apreciat pels seus companys, Jimmy Torres deixa una empremta profunda a la música popular i al rock fet a Mallorca. També aquest punt de rock que va afegir la música tradicional de Música Nostra amb aquests baixos potents. Un llegat que perdurarà a les nombroses gravacions i actuacions de les quals en va formar part Jimmy Torres.
Amb la cançó de Música Nostra, arribam a les 9. Aixeca-vos de matí i veureu el sol sortir vermell com una magrana, vermell com una magrana, madalada s'acabarà. Entre agulles i fils i entre fils i cotó, si no em dones la pressa, t'adonés a presó. I són ara les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. Fa prop de 10 minuts que ha arribat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. És un moment històric perquè és la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat i ho fa en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra. Aquell que sentireu era just el moment en què Zapatero davallava del seu vehicle i es dirigia cap a les portes dels jutjats.
Zapatero, ja ho sentiu, ha estat increpat per algunes persones i en davallada al vehicle ha saludat a les desenes de periodistes que fan guàrdia. Això sí, tota aquesta multitud està ben enfora perquè per preservar la seguretat de l'expresident se li ha permès dirigir-se amb cotxe fins ben davant l'entrada de l'audiència. Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga